Molt bona tarda, són les dues. Creix el número de joves que s'intenta suïcidar.
Notícies migdia. Núria García.
El Parc Taulí ha abordat 414 temptatives de suïcidi en l'últim any, una xifra lleugerament superior respecte d'abans de la pandèmia. Segons els professionals del Servei de Salut Mental de l'Hospital de Sabadell, el major increment es produeix entre els adolescents i la raó té a veure amb l'impacte del confinament i les restriccions pel coronavirus. Així ho ha destacat avui la coordinadora dels serveis de psicoteràpies d'adults del Taulí, Anabel Sabrià, al Cafè de la Ràdio.
Això ha sigut un impacte molt important en la població. Ha canviat les condicions de vida, ha canviat les relacions socials durant una època en joves i realment aquest increment no s'ha vist tant en aquest primer moment potser de confinament, sinó realment quan s'han incorporat a la vida habitual d'aquests adolescents, en majoria escolar, i aquí és on hem trobat aquest impacte. Per tant, sí que hem de dir que hi ha hagut un efecte aquí en el que s'ha vist aquest augment important.
En 7 de cada 10 casos de temptativa de suïcidi atesos al Taulí, la pacient era una dona. En clau de salut, també us explicarem les novetats del calendari de vacunació. Altres temes que tractarem en el Notícies Migdia són el nou curs polític que ja està en marxa o que la comarca ha perdut població, tot i que no de manera significativa. Ho farem amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Comencem el repàs de la situació de les carreteres catalanes on hi ha força incidències a aquesta hora. Per exemple, una avaria a l'A2 a Pallejà en direcció Lleida talla un carril i alenteja el trànsit. També hi ha problemes a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts en direcció Barcelona també per un accident que obliga a tallar un carril i hi ha retencions ara mateix d'un quilòmetre i mig. També continuen els problemes per una avaria, en aquest cas a la P7 a l'altura del Papiol i en direcció a Tarragona obliga a tallar un carril, aquest vehicle avariat, i això provoca retencions de fins a 2,5 quilòmetres. I també es mantenen els problemes a la P7 a Vilaseca, en tots dos sentits de la marxa, a causa d'unes obres del Ministeri de Transports. La via alternativa és la 7 i es pot agafar la sortida 35 i 37 per evitar aquests problemes. Pel que fa al transport públic, que situació esperem més tranquil·la aquesta hora, ens ho explica des del Transmet el Daniel Cáceres. Bona tarda.
Bona tarda des del Transmet. En aquests moments destaquem que s'ha restablert el servei de trens de la línia R3 de Rodalies. Com a conseqüència d'aquesta afectació, durant una estona encara poden haver retards en el servei. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, funciona amb normalitat i no hi destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
El Servei d'Urgències del Taulí ha tractat en l'últim any 414 persones per temptatives de suïcidi, una xifra que suposa un lleuger ascens respecte abans de la pandèmia. Segons dades facilitades a aquesta emissora per la coordinadora dels serveis de psicoteràpies d'adults del Taulí, Anabel Sabrià, l'increment es concentra en els joves i els adolescents. Un creixement que s'atribueix directament a l'efecte de la pandèmia. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Els confinaments i les restriccions han suposat un impacte molt fort en aquest col·lectiu, sobretot quan ha calgut tornar a la normalitat. Per això, davant d'una temptativa de suïcidi en joves, s'actua des de l'hospital de dia en menys de 72 hores. Sabrià ha apuntat al Cafè de la Ràdio què es busca quan es tracta una persona amb conductes suïcides.
Diria que sobretot el que has de buscar, primer, si hi ha una alteració, hi ha algun trastorn mental darrere, que és el que hauríem de tractar. Si una depressió greu darrere, que el 15% de les depressions cometen suïcidi, per tant hem de descartar un trastorn mental, és el principal. Evidentment que això comporta, dintre del treball col·lectiu, veure quin ha sigut l'estressor o què ha sigut el detonant, però en principi, sincerament, el que nosaltres busquem és si hi ha un trastorn mental darrere que faci que aquesta persona no estigui en plenes facultats per afrontar l'estressor, sigui quin sigui.
Un 72% dels atesos per temptatives al Taulí són dones, mentre que la xifra es capgira quan es comproven les dades de suïcidis consumats. Sabrià apunta la raó.
L'explicació que donen és que el mètode que utilitzen els homes de suïcidi és molt més letal i, per tant, i en canvi les dones utilitzen un mètode que els proporciona més supervivència, amb la qual tenim més possibilitat d'atendre.
A través del Codi Risc Suïcidi s'han detectat unes 5.000 temptatives al conjunt de Catalunya en l'últim any, molts atesos dels quals no havien passat mai pels serveis de salut mental. Pel que fa als casos de suïcidi, se n'han registrat 500 a Catalunya, 9 dels quals han atesos a les urgències del Taulí.
I també en clau sanitària, novetats en el calendari de vacunació. Salut vacunarà de l'herpes zòster als 65 i 80 anys i del papiloma humà als nois d'entre 11 i 12 anys. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Núria. El pediatre de l'Hospital de Sabadell i membre del Consell Assessor de Vacunacions de la Generalitat, el doctor Valentí Pineda, ha exposat els motius d'aquests canvis en el calendari de vacunació sobre l'herpes zòster. Ha explicat que sorgeix a partir del virus de la varicel·la, provocant molts dolors, sobretot a gent gran. Sobre el papiloma, ara també es posaran nois.
Perquè s'entén que és una malaltia de transmissió sexual. Vacunant homes i dones disminuem la seva transmissió, amb la qual podem inclús somiar que aquesta infecció, la més freqüent com a transmissió sexual del món, es pugui erradicar.
Són declaracions del Cafè de la Ràdio. A més, s'introduirà el Vexero contra el meningococ, el calendari vacunal dels infants nascuts a partir de l'1 de gener de l'any 2022.
I en tot això, el Departament de Salut ha habilitat un nou punt de vacunació contra la malaltia de la verola del mico a Fira de Barcelona. Des d'aquest dilluns, dia 12, ja es pot demanar cita a través del portal vacunaverola.gencat.cat i agafar cita per demà, dia 13, a partir de les 9 del matí. Per facilitar l'accés a aquesta vacunació, el punt de vacunació estarà disponible els 7 dies de la setmana en horari de matí i tarda i es podran vacunar totes les persones que viuen a Catalunya.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
Les 2 i 7 minuts, tret de sortida oficial al nou curs polític. Els grups municipals es preparen per viure uns mesos intensos que desembocaran en les eleccions del 28 de maig de 2023.
Des del Partit dels Socialistes de Catalunya, el portaveu Pol Gibert diu que continuen centrats en governar i que encara no pensen en els comicis.
Estem encara lluny, diguem, no? És un objectiu que des del govern encara no ens preocupa, estar amb el dia a dia, que és el que la gent ens interessa, no? I quan arribi un moment, doncs ja parlem d'eleccions, de candidatures, de programes electorals, no? Òbviament, hi pensem, però és un tema que moment encara no ens preocupa, queda molt temps i hi ha molta feina per fer abans aquest dia.
El portaveu d'Esquerra Republicana i cap de llista, Gabriel Fernández, ja té la vista posada a les eleccions i confia que la ciutat faci un tomb polític.
L'objectiu fonamental en aquest curs que iniciem és tornar a tenir a Sabadell un alcalde republicà, un govern republicà, un govern de progrés, un govern que pugui transformar de debò i no amb fotos i aparador la ciutat i un govern proper a la gent. Aquest és l'objectiu que té Esquerra. Tenim molta gent molt motivada, amb moltíssimes ganes de ja començar a conquerir el carrer.
Nani Valero, portaveu i alcaldable de la Crida per Sabadell, afirma que ja estan treballant per definir el programa amb què concorreran els comicis.
Som una organització política que tenim 10 anys de vida i que ens sentim molt fortes. Som tercera força política i som un gran col·lectiu que agrupa a molts col·lectius i dona molta veu a la ciutadania i, per tant, per això la nostra voluntat de sortir amb 8 persones, que no només estem treballant aquestes 8 persones, sinó que estem fent una gran feina per acabar de donar-li forma a tot el programa, que ja és molt característic nostre.
Per la seva part, el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, apunta quin paper vol jugar la seva formació l'endemà de les municipals.
Si és veritat que l'any 2019 es decidia qui seria l'alcalde, jo crec que el 2023 no decidirem qui és l'alcalde. Això una mica està bastant clar, sinó amb qui podrà pactar aquesta alcaldessa. Per tant, aquesta és l'aposta de Ciutadans, no? De tenir els vots suficients, la representació en força, doncs per poder ser decisius i tenir l'oportunitat que les nostres propostes de ciutat doncs es puguin veure reflexades en aquesta majoria a la ciutat.
Lluís Matas, candidat de Junts per Sabadell, situa quines continuaran sent les prioritats fins a final de mandat.
Seguir arremangats per seguir construint la ciutat del sí, la ciutat de les oportunitats, que és la que defensem nosaltres, però de fet això no deixa de ser el que fem cada dia, perquè cada dia estem, diem-ne, en campanya, treballant per la ciutat, escoltant a la gent i tirant endavant els nostres projectes, que són els projectes amb els quals ens vàrem comprometre el 2019 i seguirem tirant endavant.
El ple municipal de demà a la tarda, el primer després de les vacances d'estiu, marcarà l'inici oficial del curs a Sabadell.
I per primera vegada ha baixat el nombre d'habitants de la comarca des que es va implantar el padró continu l'any 1998. Així ho ha recollit l'informe de l'Observatori Comarcal amb les dades del 2021.
No és una baixada dràstica, però s'atribueix a la Covid-19. Enrique Ortega, cap de l'Observatori, explica que el saldo migratori positiu no compensa el decreixement natural.
El saldo migratori no va poder compensar aquesta caiguda del saldo natural, de creixement natural. Aquest fet doncs, ha provocat aquest saldo negatiu que, tot i ser reduït, es produeix per primer cop.
Hem agrupat les lectures de les dades en el següent informe. El Vallès Occidental redueix la seva població per primer cop des que es va implantar el padró continu l'any 98.
A 1 de gener de 2021 hi havia 937.422 empadronats a la comarca. Respecte de l'any anterior, s'ha produït una disminució de la població de 86 persones, és a dir, el 0,01%.
L'any 2020 els naixements van disminuir a la comarca.
Mentre que les defuncions van augmentar, va resultar un saldo natural de menys 1.081 persones.
El saldo migratori va ser de 3.945 entrades l'any 2020.
L'aportació de la migració exterior va ser de 4.109. De la resta de Catalunya van venir 881. En canvi, 1.045 van marxar-ne.
I segons l'IDESCAT, la població del Vallès Occidental augmentarà en 71.271 habitants al 2031.
Llavors arribarem al 1.900.787 habitants. Això vol dir que s'incrementarà un 7,6%, sobretot pel creixement migratori. I estarà més envellida. Els majors de 65 anys passaran del 17% actual al 20,6%.
Passem a altres informacions més enllà de la ciutat. La Diada 2022 eixampla la fractura entre Esquerra i Junts.
L'endemà de la multitudinària manifestació a Barcelona, Esquerra ha descartat un avançament electoral, tal com reclamava ahir Dolors Feliu, presidenta de l'ANC, al final de la mobilització. Per la seva part, Junts no tanca la porta a abandonar l'executiu. El secretari general Jordi Turull ha posat com a condició reunir la direcció estratègica de l'independentisme. Des del govern espanyol, Félix Bolaños, ministre de Presidència, ha afirmat que la Diada 2022 ha fet evident que Catalunya s'està passant pàgina, ha dit, de projectes divisius i que els catalans volen solucions compartides.
Ucraïna recupera terreny i obliga les tropes russes a replegar-se.
El país liderat per Volodymyr Zelensky ha llançat una contraofensiva que, segons l'exèrcit ucraïnès, ha permès recuperar 3.000 quilòmetres quadrats de terreny. Els soldats russos han abandonat la regió de Kharkov i s'estarien reorganitzant prop de Donetsk, tot plegat quan es compleixen 201 dies des de l'inici de la invasió russa.
I primera presa de contacte del rei Carles III amb la Cambra dels Comuns i dels Lords.
Avui el monarca d'Anglaterra s'ha adreçat als membres de les dues cambres amb un simbòlic discurs en què ha defensat la importància del Parlament, que ha descrit com un instrument viu de la democràcia. Carles III ha pronunciat el discurs des de l'emblemàtic Saló de Westminster, on aquesta setmana s'instal·larà la capella ardent en homenatge a la reina Elisabet II.
Cultura.
La sabadellenca Sarai Palomo publica Todos los faros alumbran Orión. És la segona part després del Ladrón de Ilusiones d'una trilogia que acabarà el pròxim desembre amb la publicació Pau de l'últim llibre.
Sí, perseguint el seu somni, va decidir deixar la professió d'assistent de cabina d'una aerolínia quan es va adonar que aquella no era la vida que ella volia viure. La Sarai explica al programa al matí quin fet va canviar el seu punt de vista.
Vaig decidir deixar aquella feina, també perquè vaig ser mare, i el fet de ser mare també em va donar també una vista, una visió sí. De lo que jo realment volia fer i que li volia transmetre al meu fill. Si realment volem escoltar-nos i perseguir els nostres somnis o fer una mica el que la societat ens demana que hem de fer.
A banda de la publicació de la tercera part d'aquesta trilogia, Palomo ja té en ment un altre llibre que començarà a escriure en els pròxims mesos.
El temps.
Previsió meteorològica, Jordi Toda, bona tarda.
Bon dia. Començava la setmana novament amb valors de temperatura força elevats i amb humitats relatives altes que han fet que a molts punts del país la nit hagi sigut novament xafogosa. Podem dir que, malgrat que avui la temperatura màxima també pujarà i a molts punts del país es fregaran els 35 o 36 graus, avui dilluns serà el dia més càlid de la setmana. Avui s'inicia un descens que ens portarà al final d'aquesta setmana una normalització de la temperatura. Això acompanyat avui amb el pas de bandes de núvols alts i mitjans que aniran creuant el país de sud-oest a nord-est. Fins i tot, durant la tarda, aquests núvols seran prou compactes a punts del Pirineu i del Prepirineu Occidental. En aquest sector es podria escapar alguna tímida precipitació. Demà dimarts, a banda del descens de la temperatura, esperem un dia amb més núvols, la nubositat serà més compacta, parlarem de nubositat durant pràcticament tota la jornada, amb precipitacions que podrien fer acte de presència, sobretot a la meitat oest del país, especialment a punts del Pirineu i del Prepirineu Occidental. Demà, com dèiem, temperatura més baixa. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Un quart de tres, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials i també al Notícies Vespre a partir de les 7. Que vagi bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm